al migdia. Així arribam a les 10 i 4 minuts d'aquest dijous 3 de desembre. Que acabeu de passar una bona jornada i bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Ciutat de derrota tancada a les hores. El temps no es mesura per bressols ni creus de fusta. Hom riu amb les dents closes de vegades. N'hi ha que enraonen interminablement, s'embriaguen de paraules i de passat o es desboquen cap a un futur quimèric. D'altres callen obstinadament i es dediquen a construir figures d'escacs amb pasta de sabó. Paraules al vent de la novel·la Crist de 200.000 braços d'Agustí Bartra, amb aquesta música de Vangelis Raquel Songs, que ens serveix per presentar el nostre programa d'avui, darrer de la setmana. La història, el teatre i el jazz ompliran el contingut del nostre programa.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marquès.
Molt bon vespre, amics. El novembre de 2018 es celebraren a Menorca les 36enes jornades d'estudis d'històrics locals. El motiu, els 1.600 anys de la circular del bisbe Sever relacionada amb la conversió dels jueus de Maó al cristianisme. Una publicació recull tot just les ponències i comunicacions que s'hi dictaren. A la primera part del programa ens acompanya l'home que va tenir la responsabilitat de coordinar les jornades, l'historiador Jordi Maíz. L'espai TUB de Palma va estrenar el passat 26 de novembre, anem ja a la segona part del programa Aquell carrer, un nou text de Toni Gomila dirigit per Ferran Utzet, el director que ens acompanyarà aquí a Nura. I ens parlarem també al final de jazz. Ho fem amb Ignasi Mascaró. Com sempre, avui ens centrem en la figura del clarinetista i director d'orquestra americà Artie Shaw.
Nura. Una proposta de Carles Marquès a IB3 Ràdio.
Pessics d'història a Nura.
Fa només uns dies es presentava a Can Oleu, carrer de l'Almudaina, el llibre que recull les actes de les 36enes jornades d'estudis històrics locals, els jueus a les Balears, presència, expulsió i repressió. Unes jornades que es varen celebrar els dies 22, 23 i 24 de novembre del 2018 a la seu de l'Institut Menorquí d'Estudis a Maó. Segurament tots els que seguiu el programa ho recordareu perquè hi varen dedicar prou atenció. Unes jornades que es varen celebrar a més amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Baleàrics, no sé si ho havia esmentat, i de l'Institut d'Estudis Menorquins també i de l'Ajuntament de Maó. Es feren a Menorca per tal de commemorar els 1.600 anys, millor dit, de la circular del bisbe Sever, relacionada, com sabeu ja, amb la conversió dels jueus de Maó al cristianisme. Tenim amb nosaltres avui a l'historiador Jordi Maíz, que ens ha acompanyat ja en algun programa i que va coordinar, com sabeu ja, les jornades. Jordi, bona nit.
Què
Què tal? Bona nit, com estem?
Molt bé, Jordi. Varen ser aquestes, Jordi, unes jornades especials, varen celebrar a Menorca i a més en un moment especial en què, com dèiem, també es celebrava el 16 centenari de la redacció de la carta circular del bisbe de Menorca, del bisbe Sever, que va tenir una importància molt important.
Sí, efectivament, aquestes 36a jornades d'estudis històrics locals dels jueus de les Illes Balears es van fer coincidir, no?, amb aquest 1600 aniversari de la conversió dels jueus de Mahó que citaves, i de fet les jornades es van celebrar també a la ciutat de Mahó, no? Aquesta encíclica de l'any 418 és un document històric excepcional. És un document gairebé únic, no?, a la Mediterrània de l'època antiga, no?, la transició ja a la primera etapa medieval, a la qual, doncs, ens explica, no?, amb un miracle religiós, la conversió, no?, de jueus de la antiga Magona, no?, és a dir, de la major part de la població de la ciutat de Mahó, que es van convertir al cristianisme. El document és tan excepcional que, a més, no només ens dona informació sobre la presència, no?, de jueus en el segle V a Menorca, sinó que també ens esmena i fa referències a la presència de jueus i de basíliques que després seran utilitzades pels jueus a l'interior de l'illa de Mallorca, un fet també bastant excepcional.
Ja sabem que aquesta conversió, ho sabem amb els ulls del segle XXI, aquesta conversió va tenir poc de miraculosa, sí. I sí que va tenir molt de violent, en el sentit no de violència física, sí, possiblement de violència psicològica, per dir-ho d'alguna manera, però esclar, han d'analitzar i han d'entendre, comprendre, no?, els fets històrics en el context que es produeixen. I en aquest context, precisament, Jordi, ens comentaves, d'això se'n va tractar bastament a les jornades d'estudis històrics locals, d'un fet important, com és aquest, no?, el de conduir, per dir-ho d'alguna manera, no?, el catolicisme, tota una població petita, la població de Mahó, a on hi havia poc més de mig miler de persones d'una població que devia comptar en aquells moments entre 3.000 o 4.000 habitants, no? Però que va ser prou important.
Sí, bé, exactament les jornades no van tractar de forma directa el tema, i això és una cosa que nosaltres ens vam marcar a priori per una qüestió fàcil d'entendre, no? Ja hi havia un programa d'actes, no?, que commemorava durant tot l'any aquesta conversió, i clar, vam pensar que tampoc es tractava d'ajuntar les temàtiques, però sí de forma indirecta. De forma indirecta sí que n'hi ha algunes de les aportacions, val? A les jornades hi va haver unes 20-21 aportacions entre comunicants i ponents, i algunes d'elles sí que feien referència en aquesta etapa. De fet, hi ha una sobre la petjada jueva, l'epigrafia antiga, no?, que complementa a la perfecció, no?, des del camp de l'epigrafia o de l'arqueologia, aquest camps que de vegades estan molt, molt llunyans, no?, a la història més actual, més contemporània, però que ens donen moltíssima informació en èpoques en les quals, pues, no tenim molta informació, no? I el fet d'aquesta encíclica, evidentment, se completa, no?, amb aquests estudis epigràfics i també estudis, com comentava anteriorment, arqueològics, no? Per exemple, ara estic pensant en les restes arqueològiques, no?, d'esploms amb inscripcions jueves, no?, a Santa Maria i també a altres llocs. Jo crec que també són un complement bastant singular. La major part de les jornades, que com has comentat anteriorment van transcórrer, no?, entre el dia 22 i 24, van ser, jo crec que, bastant emocionants, en el sentit de que les aportacions eren novetoses, i a part de novetoses també actualitzaven bona part de jo que em pensaven, no?, d'aquestes comunitats jueves, que normalment les tenim molt circunscrites a etapes molt, molt, molt específiques, no?, a la presència de xuetes o a alguns estigmes, no?, del final de l'edat mitjana, però, vamos, aquí van tenir aportacions des del segle I fins al segle gairebé XXI, no?, perquè vos fos alguna idea.
Ara parlarem dels xuetes, però per acabar aquesta etapa de la circular de Sever, una pregunta, Jordi, que potser ens podràs il·luminar. Aquesta carta del bisbe Sever de Menorca, que és del 418, una obra tardoromana, ha passat, o va passar, millor dit, molts segles gairebé ignorada aquí a les illes. Per què va passar això?
Sí, bé, en realitat la minoria jueva, la seva documentació no ha estat del tot ni analitzada ni recuperada. Sí que és veritat que al segle de nou, quan hi ha com una recuperació del passat històric de la major part de pobles, no?, que comencen a configurar, si vols, pues, el seu ideari, els seus sentiments, fins i tot els seus mites i llegendes, aquí juga un paper fonamental també la recuperació de textos i escrits. La carta del BBCB era una d'aquestes edicions que havien quedat gairebé desapercebudes i se recuperen. En el moment que se recupera, se posa en valor, perquè en realitat la seva recuperació evidencia pel cristianisme i també pel judaïsme l'existència de comunitats certament complexes, no? Presències de jueves molt més actives, com comentaves, demogràficament, de lo que es pensava. I arrel d'això, bàsicament, no, la feina del pare Mengual, se va recuperar tot aquest pas, no, i tot aquest complex món, no, del final del món romà, on no tenim molta informació. No sé si recordeu que hi ha alguns historiadors que en aquesta època de les Illes Balears la van anomenar, no, els segles oscurs, no, en el sentit de que hi havia molt poca informació. Estic xerrant del segle V cap endavant, no, fins a l'arribada dels musulmans. Per sort, aquest document és un dels documents que s'ha recuperat. També suposo que sabeu que no és l'únic, i no només els que afecten a la comunitat jueva, no? De fet, també se va recuperar fa poc i se va posar en valor la versió musulmana, per exemple, de la conquista de Mallorca, que és un document que ja se coneixia també fa temps, però que ara, amb aquesta versió, per exemple, catalana, pues se va recuperar. Clar, aquests documents escrits en llengües, en aquest cas, per exemple, en llatí, pues a la Mallorca del segle, si m'ho permeteu, no, del segle VII, de VIII, de IX, quedava molt reduïda, no, la població que tenia accés a aquesta informació. També és un cas més que afegiria en aquesta.
Dins del conjunt de comunitats, de col·lectius analitzats en aquestes jornades, Jordi, destaquen, com s'ha explicat molt bé, els estudis relacionats amb els xuetes, que és, com es coneixen, això crec que ho sabeu tots, els a Mallorca, els descendents dels jueus convertits al cristianisme. En aquest sentit, a les jornades, quines novetats van poder incorporar sobre l'estudi dels xuetes?
Sí, i va haver diverses aportacions. És veritat que nosaltres, i això ho dic perquè així ho vam tractar, no?, quan vam organitzar les jornades, i el títol ho diu, els jueus a les Illes Balears, nosaltres no vam voler fer unes jornades sobre xuetes a les Illes Balears, que també donen per una jornada.
I tant.
Volíem d'alguna forma donar una visió general, no?, per un públic ampli, no?, donar una visió general. I dins d'aquesta visió general, evidentment, els xuetes, també els conversos i els jueus jugaven un paper fonamental. I aquí tenim aportacions diferents, no? Des del camp de la vivència personal, no?, sobre aquests xuetes que han recuperat o que han retornat al judaïsme, no?, que han arribat a fer el retorn, no diria la conversió, no?, perquè per ells no és una conversió, és un retorn a la religió que els van fer d'alguna forma perdre. Tenim també algunes aportacions molt singulars sobre el malnoms de xuetes, no?, amb alguns afegits, no?, en aquests malnoms que ja hi teníem habitualment localitzats. També hi ha algun estudi relacionat amb el tractament de la literatura tradicional, no?, de la Mallorca del segle XVIII i XIX sobre la temàtica xueta, amb diguem també la controvèrsia entre diferents autors. I després hi ha dues aportacions com bastant més novetoses que van entrar dins del camp de, diríem, de les comunicacions, bueno, dos no, realment tres, no?, que està el de la Laura Miró, que està ara mateix desenvolupant un poc tota la teoria de l'estigmatització, no?, de la minoria jueva, en aquest cas de xuetes. Després tenim els de les professores de la Universitat de les Illes Balears sobre genètica sefardí i població xueta, que a més és una aportació que em consta que l'han fet circular per diversos fòrums, no?, i que crida molt l'atenció, no?, aquest estudi genètic. I després també sobre també dues professores de la Universitat de les Illes Balears sobre això que podien anomenar, entre cometes, no?, la especialització laboral, no?, de caire forçat per part de xuetes a la Mallorca dels segles de VIII i vint, no? Aquesta idea que tenim nosaltres, no?, d'associar també xubetes a uns oficis determinats, no? I bueno, va anar per aquesta línia les sessions que envoltaven sobre la presència de xubetes, no?
La qüestió jueva a les Illes Balears i d'àmbits tan diferents, d'estudis tan diferents, tan diversos, com ens explica en Jordi Maíz, com l'arqueologia, l'epigrafia, la història, la religió, la numismàtica, la sociologia, la genètica, la toponímia, la gastronomia, l'economia, la literatura, etc, etc. Per tant, és un llibre que recull tots aquests articles, que estan internet d'articles, i que, per tant, permet un acostament molt, molt, molt interdisciplinar, no, diguem-ne, el món de la... dels jueus a les Illes Balears. Un llibre més que pot interessar qualsevol públic que estigui interessat en la història, no?
Sí. De fet, clar, en ser petits o petites aportacions ens poden quedar amb una visió global, o si ens interessa una temàtica concreta, evidentment la poden agafar. Penseu que hi ha textos sobre l'esplendor de les comunitats jueves a l'edat mitjana, molt, molt suggerents, no? En el camp, pues, de, bàsicament, per exemple, del comerç, de l'economia, de la cartografia, fins i tot del pensament científic, textos sobre la desaparició i l'atac a la comunitat de Palma, 1391, també, evidentment, la Inquisició va tenir també un joc fonamental, i jo crec que quasi qualsevol persona que li interessi l'història pot trobar alguna aportació singular, perquè hi ha una gran varietat. Jo, de fet, m'agradaria també destacar que les jornades, entre les persones que varen participar i les persones que varen assistir per escoltar les jornades, m'ho varen juntar aquests 3 dies unes 100 persones, no? Jo crec que això dona una bona mostra de l'interès.
De l'interès, efectivament.
Penseu que aquestes jornades no sempre són tot l'exitoses que nosaltres voldríem, i que també juntar 100 persones 3 dies seguits per xerrar d'una temàtica tan concreta, evidentment mostra que hi ha un gran interès encara, i que encara hi ha temes que estan sortint, no?
Tot un èxit, i a més un tema, com dius, obert, no? Com és aquest dels jueus a les Balears, en un llibre que podeu trobar editat per l'Institut d'Estudis Baleàrics. Jordi Maíz, historiador, moltes gràcies, una abraçada.
Igualment, salut.
IB3 Ràdio.
Nura. IB3 Ràdio. Et sonen.
Si tu no ets darrere, jo t'aniré.
But if you wanna live,
ja veuràs com fliparàs a temps.
Aquests i d'altres projectes sonors són part d'IB3Música.com, l'aposta musical online d'IB3. IB3Música.com.
El darrer minut, la informació comentada, la veu del carrer, els testimonis d'aquelles persones que en saben, d'economia, d'igualtat, de temes socials, de cultura, són els eixos del dia. 4 hores de ràdio, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 1.
I aquest divendres analitzam l'impacte social de la pandèmia amb el professor de la UIP, David Abril.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Rafael Gallego. A internet, www.ib3.org.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marquès.
Pintura. Música. Arts. Llibres. Teatre.
La proposta cultural del dia a Nura.
A partir d'un conjunt d'entrevistes i de punts de documentació històrica, Toni Gomila ha escrit un text, Aquell carrer, que s'ha convertit en una obra de teatre que ja heu pogut veure a partir del 26 de novembre a l'espai Tub de Palma, i que encara teniu oportunitat de veure fins al proper 20 de desembre. Les relacions amb els veïnats durant les dècades dels anys 50 i 60 al barri de Sa Torre de Manacor, en una obra que posa damunt l'escenari paraula i emoció. El seu director, Ferran Utzet, avui ens acompanya. Ferran, bona nit.
Bona nit, moltes gràcies per obrir-nos aquesta finestra. Sí, sí.
Al contrari, gràcies a vosaltres, com sempre que ens responeu, Ferran. Toni Gomila, amb un nou text, Ferran, que ha parit, per dir-ho d'alguna manera, durant aquests dies de confinament, que per allà han estat productius.
Sí, el Toni és un escriptor talentosíssim i, doncs, ja fa, de fet, més temps que el... no va començar el confinament, és un projecte que l'està rondant des de fa anys i ara sí que ha trobat, doncs, més l'espai per acabar-se de tancar-lo i escriure'l. Però també la veritat és que ell té una manera de treballar molt oberta, molt generosa, molt, i que basa també el tancament del projecte en el treball amb l'equip. I en aquest sentit hem acabat de donar-li forma en els assajos amb la Catalina Florit i ell mateix, no? Hem fet un... Al final hem tancat el text assajant-lo, que és una manera molt bonica de treballar en teatre, perquè es posen en valor les mirades de més persones a l'hora de dur-lo a escena, no?
Una obra, Ferran, que recull, ho explicàvem, amb històries, anècdotes, vivències de la barriada de Sa Torre de Manacor, i a partir d'aquestes vivències posa en valor un conjunt de relacions humanes, parlàvem paraula i emoció, i és això una mica el que podem veure damunt l'escenari, no?
Sí, mira, el projecte, doncs, el van començar més tard, en aquesta recta final, i el van començar primer el Toni i després s'hi va afegir la Catalina Florit fent una sèrie d'entrevistes a veïnats del barri, no? El Toni és un nascut, diguem, va créixer al mateix carrer on ara viu, i llavors és un morador autèntic, no?, d'aquest carrer de Sant Rafel. I llavors va entrevistar una sèrie de persones que havien viscut a diferents moments històrics, no?, del carrer, amb la idea, amb cap idea concret, sinó simplement per conversar amb elles, per saber quins records tenien, i una mica quina imatge es dibuixava a partir del record d'aquestes persones. I llavors, en escena, el que fem és essencialment reproduir aquest procés de recerca, donant-li una dimensió poètica, una volada poètica. Però sí, tant el Toni com la Catalina, doncs, es van alternant amb els rols d'entrevistador i entrevistat per posar en escena la narració d'aquests records i construir alhora que veuen les històries que expliquen l'Emilio, el Pitbull, els diferents personatges que van apareixent, doncs per alhora elaborar una reflexió col·lectiva, que això és molt important, jo crec, a dia d'avui, sobre quin valor donem a la memòria i al record i de quina manera ens relacionem amb el passat. Uh-huh. Jo penso que és un moment que d'una banda... És molt cert que ens estem aïllant, possiblement degut a les noves tecnologies, no?, que cada vegada és més fàcil no necessitar dels altres per viure i d'alguna manera individualitzar-se cada cop més. Però també ho és que hi ha una reacció en aquesta sensació, que és la d'idealitzar el passat i pensar que qualsevol època anterior va ser millor que la d'ara, no? I llavors l'obra, d'alguna manera, oscil·la entre aquests dos punts de vista, que jo crec que no hi ha una veritat absoluta, no hi ha una manera de dir que estigui, aquesta és la bona, i l'obra, en el fons, doncs, una mica transita pel record d'aquestes persones, d'aquests veïnats majors, i també per la nostra relació des del dia d'avui amb aquest record i amb aquesta memòria.
Sí, és una crida una mica a recuperar, com dius, la memòria del temps passat. Sí. De fet, el Toni parla en aquesta obra, aquell carrer de la seva barriada, però sí. és una reflexió que podem traslladar, Ferran, a la barriada de tots nosaltres, la barriada on ens han criat, el poble on hem viscut, aquells edificis que hem vist, i aleshores interrogar-nos sobre quina història hi ha en aquests edificis, quines famílies el van habitar.
Exacte, sí.
I parlant de la gent gran, a mi em va agradar molt una reflexió, no? I és que, de vegades, clar, hi ha el risc, efectivament, quan dius, d'idealitzar el passat precisament pel present, que estem visquent monopolitzat per la nostra relació obsessiva en les noves tecnologies, però és cert també que de vegades ens passa, no?, que ens creuem amb gent gran, jo m'agrada saludar-les, no? Bon dia i tal, però de vegades, sobretot també les generacions joves, no dialoguem, no? La gent gran passen com al costat, com si fossin uns apestats, no? Com si, sí, bueno, aquesta gent ja ha fet la vida, no? Nosaltres, la vida passa a l'altra vorera del carrer, on hi ha la gent jove, on hi ha... I això ens fa reflexionar molt, no? També.
Sí, jo crec que sí, sí, que tens molta raó, i que de fet estem en un moment inclús concret, històric, no? Aquest de la pandèmia, que aquesta gent gran és la principal afectada, en realitat, no? És la que les víctimes majoritàriament mortals són gent gran, i d'alguna manera aquesta sensació de pastatge és encara més fàcil, segurament, d'individualitzar i d'interioritzar. Uh-huh. I jo crec que és terrible, no? Sí, sí, que la sabidoria i el coneixement i la evidència que tenen els que han vingut abans de nosaltres no pot ser que no la respectem, no? Col·lectivament. I en aquest sentit, l'obra és, per ella mateixa, és trencar una llança en aquesta direcció, perquè les entrevistes i escoltar el que poden explicar aquestes persones grans és el primer impuls, no, del Toni. Jo crec que és el que el motivava realment a fer aquesta recerca, no? La conversa amb el veïnat, amb les persones grans.
A més, llavors, que la gent gran, sí, Ferran, també hi ha un problema. La gent gran, realment, això ho hem pogut veure, no, amb la pandèmia o durant la pandèmia, tots amb la veïna de la casa del costat o amb gent que coneixem de prop, la terrible solitud, no, de la gent gran, no?
Sí. Sí, i sí, és una de les moltes paradoxes del món contemporani, no? Que a mesura que les societats occidentals ens anem enriquint, anem guanyant benestar i progrés tecnològic i en paral·lel, cada vegada, doncs, ens costa més mantenir els vincles humans, no? I per les persones que estan fora d'aquesta esfera tecnològica del que parlaves, doncs, que són generacionalment la gent gran, aquesta solitud, doncs, segur que és més severa i més dura. Jo crec que és una de les grans problemàtiques ocultes. A més, és quelcom del que no se'n parla, no? Del que costa molt parlar-ne, i de fet aquesta obra mateixa, si en parles de manera tangencial i més des d'un impuls i un desig de que les coses ens agradaria segurament a tots que fossin una mica diferents, no? I és difícil no deixar-se endur pel dia a dia i que les coses no segueixin sent com són, encara que ens semblin just.
Que som éssers humans, però que d'alguna manera, Ferran, ens relacionem d'una manera més humana, no?
Sí, a la vegada hi ha aquesta doble mirada, que jo crec que en el procés d'assajos, doncs, hem passat molt de temps discutint de tots aquests temes, no? Ja veus que de seguida s'obren noves direccions, i de vegades hi ha també la sensació de romantitzar... Ai, mira, hola! de romantitzar el passat i pensar que fa 50 anys totes les relacions humanes eren millors, no? I segurament... tampoc és així, segurament.
Clar, caiem amb aquesta idealització per contraposició una mica al que estem, sí, visquint, no? També una mica amb la societat, sí, que ha canviat radicalment per la presència de les noves tecnologies, no?
Sí, que ha canviat molt, és indubtable, però jo penso que també està bé intentar com mantenir la balança, no? I percebre que en molts sentits han creat noves maneres de relacionar-se. Hi ha un... les persones que es poden considerar dins de la societat són cada cop més, no? Anem intentant eixamplar els límits del que és la societat, i jo crec que, en fi, és difícil saber si un s'ha de mirar el present amb optimisme o amb pessimisme. I en tot cas, si hi ha algun missatge en l'obra és que l'única manera d'encarar-lo amb optimisme és relacionant-se humanament amb l'entorn, i amb l'entorn vol dir amb el present, amb el futur, però també amb el passat, no? També, com molt bé has dit, amb entendre que l'edifici on tu vius, doncs, on tu ara ets jove, doncs fa 50 anys hi havia algú que també era jove i que ara no ho és, i que tenia uns somnis, uns ideals i uns objectius molt semblants als teus, no? I entendre aquest lloc d'engranatge, no? De dins de la societat d'un mateix, no? Percebre's no la importància individual, sinó percebre's com a part d'un cos en moviment, jo crec que ajuda a poder-se relacionar amb més generositat i amb més humanitat, no? Que és el que finalment, i al final de tot és el que en alguna manera l'obra ha fet el Toni, no? Gràcies a aquest procés, doncs, ha donat valor a totes les relacions amb els veïns i ha permès a tota aquesta gent que potser tenien unes històries tancades, doncs, explicar-les, i només això ja té un petit valor, no? Sí.
Ferran, i seguint una mica el rastre d'aquestes biografies humanes que s'expliquen també a l'obra, posant una mica allò, paraula i emoció, com dèiem, damunt l'escenari, com ha reaccionat la gent? Perquè clar, esteu sempre pendents, no? Com reacciona la gent a la primera estrena? Sí. Bueno, quines sensacions heu tingut?
Bé, sempre cal, la gent de teatre som molt especials perquè intentem interpretar el silenci, no? Intentem, a partir de com escolta una platea, de quina, amb quina qualitat escolta, doncs intentem interpretar si els ha agradat i després compartim una mica de conversa amb algunes d'aquestes persones. I fins ara està sent molt satisfactori la resposta del públic, inclús d'un públic adolescent que vam tenir el dia abans de l'estrena, no? D'alumnes de l'Institut Joan Alcover, que és a l'interior del qual està l'espai del tub, doncs van venir i es van escoltar l'obra amb moltíssim interès quan no les tenien totes, no? I sí, la gent aprecia l'equilibri que hem intentat buscar entre la memòria, l'exercici de memòria i d'entrevistes, de documental teatral, la certa volada poètica que li hem intentat donar a la plàstica, no? Hem cuidat molt, molt, molt. L'equip artístic de l'obra és molt potent. Hi ha la Xesca Salvà, hi ha el Pau Aulí, hi ha la il·luminació del Pep Barcons. Vull dir que és un equip molt fort.
Tot és tema escènic, no?, una mica?
Sí, ella és l'escenògrafa, el Pau Aulí és el dissenyador de vestuari, el Joan Miquel, el dissenyador de l'espai sonor, i el Pep Barcons, el disseny d'il·luminació. I en aquest sentit és una obra que està feta en un teatre molt petit, però amb una ambició artística molt gran i que buscat que es pogués desplegar amb una poètica, no? Que jo penso que molt sovint el teatre renuncia a aquesta dimensió plàstica, perquè cada vegada l'hem de fer amb menys recursos, i en aquesta ocasió l'aposta de Produccions de Ferro és molt valenta i molt decidida perquè la producció sigui ambiciosa també a nivell
ambiciosa i viable, no? Estem vivint uns moments que també estan afectant el món de la música, també s'han de fer produccions, per dir-ho d'alguna manera, també més dimensionades, i amb el món del teatre passa exactament el mateix. Però l'important és tirar endavant projectes culturals, perquè al cap i a la fi és la sàvia de la societat, no?
Sí. I jo crec que el desig de fer les coses ben fetes i de no renunciar a cap de les potencialitats expressives del fet escènic és important, no anar-se despullant del tot i al final fer només, tot i que sigui possible, fer només teatre amb una cadira i un actor, doncs, o inclús sense una cadira, només amb un actor, però és bonic que despleguin altres elements poètics que poden també ajudar a emocionar, no? I en aquest muntatge jo crec que
els altres herois de tota aquesta pandèmia, a banda dels infermers, les infermeres, els metges, els intensivistes, els altres herois jo crec que és la gent del món de la cultura, Produccions de Ferro, nostra amiga Cristina Bugallo, des d'aquí una besada, i tota la gent, Ferran, vosaltres, el Toni Gomila, la Catalina Florit, tota la gent que feis teatre, com dius, fins i tot si cal amb una cadira damunt l'escenari i tirant endavant, perquè la societat ha de continuar endavant, i el que dona sentit una mica tot el que fem els éssers humans, no?, és que també ens projectem espiritualment i ens projectem per fer una societat millor i que ens alimentem també de cultura, no?
Moltes gràcies, sí, és el que intentem. En aquest moment som més urgents dels metges, però nosaltres també hem de, també ens agrada expressar-nos i és la nostra feina, el nostre ofici i la manera que tenim de sobreviure i de viure.
Clar que sí.
Llavors, us agraïm molt aquestes paraules, sí.
Molt bé. Per tant, amics, ja ho sabeu, el que podeu fer, i segur que seran diners ben invertits també, és anar al teatre, Espai Tub de Palma, podeu veure fins al 20 de desembre aquesta estrena, aquell carrer nou text d'Antoni Gomila, dirigit pel Ferran Utzet, que ens ha acompanyat avui. Ferran, una forta abraçada i que hi hagi molts èxits.
Un plaer, moltes gràcies i també una abraçada per vosaltres.
Nura, un punt de trobada de la història, el patrimoni, l'art, el folklore i la cultura de les Illes Balears.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Per què va fracassar el llançament del satèl·lit espanyol Ceusat Ingenio? Quins eren els objectius i les utilitats del satèl·lit? Es tornarà a reprendre algun dia la missió? Aquest dissabte cercarem les respostes amb Àlex Popescu, el director de l'Agència Espacial Europea per a la missió Ceusat Ingenio.
Balears fa ciència. Dissabte, a migdia, a IB3 Ràdio amb Enric Colat.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Sa màgia.
Els reis demanaran en els nins que no venguin en el recorregut de sa cavalcada.
Però que sepai que en su casa no se va quedar nadie.
Hem de confiar que la gent ho farà no. Bé si els hi diuen que quedin a casa, quedarà.
Vale, hay que mirar la cabalgata por la tele. Dora y Betres. Pero que sepai que no la va mirar nadie y que todos van a poner la cesta con Pedro.
La picolíssima.
Venga.
A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Escultura. Ràdio.
Nura. Una proposta de Carles Marquès a IB3 Ràdio.
Ja s'hi som. Els clàssics del jazz. Els estils, els protagonistes, el millor jazz de tots els temps, amb Ignasi Mascaró.
I sí, amics, és el millor jazz de tots els temps. Avui, Artie Shaw. Doncs sí, amics, avui ens ocupam d'un clarinetista, director d'orquestra americà de jazz, amb una vida, a més, molt interessant. Ignasi Mascaró, bona nit.
Bona nit, Carlos. Charlie.
Charlie pels amics. Pels amics club de jazz. No club de jazz que ens hem muntat aquí, Ignasi, entre tots, i que dirigeixes, per descomptat, tu, com sempre. Un músic provinent d'una família jueva, Ignasi, amb una vida molt interessant.
Sí, més... una llarga vida.
Llarga vida.
Una llarguíssima vida, sí. Si gent coneixerà Benny Goodman, el gran clarinetista de qui n'hem parlat aquí. Uh-huh. L'altra cara, una mica competidor, era Artie Shaw. Un home d'una vida ben moguda i ben divertida i de gran èxit. Uh-huh. Un clarinetista que va ser temps a tot. Tocar salons de ball i tenir orquestes, big bands, quan les orquestes eren un escenari ple de gent, perquè com que no hi havia amplificació, els instruments, de cada instrument n'hi havia 3 o 4, i allò era un show. I va tenir molt d'èxit, una vida personal ben divertida també, supos que ho anomenarem.
Que va aprofitar molt bé el temps, com ens diuen Ignasi, va tenir matrimonis i divorcis clamorosos. Ava Gardner, l'Anna Turner, no s'ho va passar malament. O sí, no ho sé.
L'Anna Turner i Ava Gardner.
Efectivament, dues.
Ava Gardner.
Sí, sí, sí.
Va tenir 8 vegades, va casar trop.
Mare de Déu. Mare de Déu.
Oh,
això és afició, eh, Nassi?
Sí,
això és vici. Això ja és vici.
Devia tenir mal gènit.
Segurament. Aquest tema es diu Back Bay Shuffle. L'Arty Show va néixer...
1910.
1910, va morir el 2004. És a dir, que va
2004,
tenir com
deus. 2004,
llarga vida. Llarga vida.
Jo no faig cap compte, arribaré.
Bueno, depèn amb quines circumstàncies. No hi ha cap posa. Dèiem, Ignasi, que neix en el si d'una família jueva i que allà aprèn a tocar clarinet, saxo...
El saxo, sí, aquella època primerenca i tentativa que ha passat anant de músics, comença amb un instrument, tocarejava piano també, tots els músics tocarejen piano. I sí, músic molt comercial, que agafa de ple l'època d'or de les big bands dels anys 30, 40, la seva època d'or, els grans salons de ball. Ell tenia una orquestra, molt pressa va tenir la gran Billie Holiday, l'única negra dins una orquestra blanca, tot un detall. Perquè un aspecte interessant d'Arty Shaw és que va ser un activista una mica, era el que diríem un progressista a l'època, per als drets civils, va estar implicat en el tribunal aquell infame de senador McCarthy.
Caça de bruixes, cacera de bruixes.
Caça de bruixes. Una vida... Va tenir temps de tot, de fer música, de compondre música i a la vegada de manifestar-se
públicament
les seves idees.
A més, Billie Holiday, ens ho comentes, que era la cantant d'una de les orquestres més conegudes d'Arty Shaw. Tot això li va provocar problemes en una època de segregació racial.
Sí, segregació molt dura, els anys 40.
Billie Holiday sembla que ho conta la seva autobiografia també. I, per cert, Ignasi, ell crea la seva pròpia orquestra del 1936. Del 34 al 35 deixa la música i fa una primera incursió dins el món de la literatura que reprendrà després. Una persona
que tenia
altres inquietuds.
Sí, no sé si va tenir molt d'èxit. Ell va fer escapadetes moltes, amb una vida tan llarga. Això m'ho han fet molt de músics, també. Recorda el que un dia parlàvem de músic més important de jazz viu actualment, Sonny Rollins. Ho deixen tot i se'n van. Amb una d'aquestes va venir a Espanya. Va viure 5 anys a Espanya. A Costa Brava.
Sí, ho comentaran també després. Ell crea, com dèiem, aquesta orquestra, la seva primera orquestra de 1936, inicia un camí que durà cap a l'èxit i l'any 38 Ignasi grava el que seria el seu primer hit, una cançó de Cole Porter, tema de Cole Porter,
Begin the Begin, que té 1000 versions. Sí, senyor.
Anem a escoltar-la. Parlaves d'aquesta època de ses orquestres, Ignasi, i...
Deixa'm fer un comentari d'aquesta peça.
Sí, per favor.
No, no, de Cole Porter, no. No hem parlat de Cole Porter. No hem estat a temps de... Que gran dandy de la música americana. El YouTube d'aquesta peça, per els més, diguem, els esperits més refinats que mos escoltin, el YouTube d'aquesta peça, Begin to Begin, que hi és... És més, tu podries comptar els compassos, és una peça de manual... 8 compassos, 16 compassos, 8, un solo de 8, altre de 12, es responen als esquemes de l'època, però una cosa absolutament mil·limetrada. Tu te veus al escenari, tot molt allò sembla molt mig improvisat, o sembla molt, però no, allò està absolutament, absolutament contat i recontat. Interessant.
Amb aquesta orquestra, Artie Shaw, i tocant temes com aquest, Begin the Begin, Cole Porter, arriba a assolir un gran èxit i es converteix, Ignasi, en el principal rival d'altres orquestres i concretament d'un músic, un autor que tot en aquest programa, rei del swing, Benny Goodman.
Benny Goodman, sí, és el gran competidor de Benny Goodman. Jo crec que Benny Goodman tenia un puntet més que Artie Shaw, crec. Era més virtuós. Era més virtuós, no era tan, tal vegada no era tan compositor, era més virtuós com instrumentista, i Artie Shaw tal vegada era més compositor.
Ignasi, volia que em donessis la teva opinió també, perquè sobre Artie Shaw se diuen moltes coses, hi ha unanimitat, no va ser un dels músics més populars d'aquest estil de swing, i també un bon investigador de la tècnica, de les possibilitats de jazz. Malgrat tot, es diu d'ell que tenia com a la seva faceta d'inventiva, de creació, que no era el seu fort.
Sí, no sé què t'han de dir.
Tu què penses com a expert de jazz, com a entrenador de jazz? Sí, jo crec que sí.
Ja t'he dit, si hem de comparar els dos, jo m'agrada més Benny Goodman, crec que era més complet. Artie Shaw era... dominava més l'escenari, més un entertainer, que dèiem, no? Dominava molt bé el show, era un home de més físicament ben carat, era un home, no sé, de 8 dones, no sé si té res a veure o no, però simpàtic, i sí, dominava molt més...
Perquè per se't sent 8 dones, ja que dominava molt bé l'escenari.
Dominava molt bé l'escenari.
Ja que dominava molt bé l'escenari.
A show business.
Anem a escoltar un altre mestre de show business. Parlaven de Benny Goodman. Anem a escoltar-lo. Aquest és Benny Goodman, del qual ja n'hem parlat al programa, Ignasi. Ell, Artie Shaw, fa alguna escapada també a Mèxic, es casa amb l'Anna Turner, no? Com explicàvem abans, i fa alguna pel·lícula també, no?
Sí, no, s'ha de... Aquest aspecte, no? S'ha de una pel·lícula, no ho sabia.
Sembla que va participar en alguna pel·lícula també, i especialment també aquest aspecte, vull que em comentis una mica quina relació tenia ell una mica amb el món de l'espectacle, com vivia el món de show business, i sobretot la relació amb els seus seguidors, amb els seus fans.
Clar, si te situes als anys 30-40, amb show business ho és tot. La gent surt els dissabtes i se'n va a un soterrani amb local de jazz i on la gent, bueno, sobretot el que vas a ballar i a trobar parer o sortint-se parer, i aquest aspecte és el que dominava tot, l'època pura, diríem, de swing aquí als anys 30, i amb la sort, i això va ser molt bo, crec que en molts aspectes era insuperable. Els vídeos que tenim d'ell, com de la manera que se mou dels escenaris, allò devia ser divertidíssim, no? I qualque broma que feia tant en quant.
A més, va ser un músic que va acumular una gran fortuna. L'escriptor Boris Vian deia d'ell que estava admirat, no? que un home que guanyava $30,000 a la setmana, això és una barbaritat, no? Sí? 30.000 a la setmana, ho traslladem ara, és una barbaritat.
Això, aquestes discogràfiques que te venen darrere, clar.
I no obstant, va deixar la música molt pres, Art i Show.
Clar, és que el tipus de música que fa va passar de moda. Uh-huh. I allò, després ja, d'anys 70, allò són recreacions, ell segueix existint, però això mateix passa ara, no? Les big bands que existeixen són absolutament vintage, diríem, no? Uh-huh. Però que tenen el seu públic, també.
I encara sonen també com en aquest tema, It's a Long Way to Tipperary, Artie Show. Ignasi, no volem acabar el programa d'avui sense escoltar una recomanació. Sempre te demanem una recomanació. La gent que es vulgui acostar a Artie Show... Que vulgui
conèixer... Això m'agrada molt la versió d'Artie Show de Frenesí.
Frenesí.
Sí, per exemple. Que la cerquin, que la trobaran.
Molt bé, Frenesí, que la va... va ser un èxit de l'any 1940.
Era.
40, acabava de casar el senyor amb la senyoreta Lana Turner. Molt bé, fins aquí el programa d'avui. S'hem ocupat d'Artie Show. Ignasi, moltes gràcies.
Molt bé, Charlie.
I si et semblen, Ignasi, sentim, assaborim una mica més en temps, que per això també és la ràdio en aquestes hores, el Begin the Begin que escoltàvem al començament, aquesta versió del tema de Cole Porter. Ignasi, moltes gràcies, ens queden pocs programes amb tu, però els aprofitarem. Yeah. Moltes gràcies, una abraçada a tots.
Molt bé, una abraçada.
Amics, vist dimarts.
Mm-hmm.